A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
La setmana passada ve amb una, no direm que una sentència, però amb una reflexió d'en Roman, sí, que el preguntar no serveixi per deixar de pensar. I ens vam agafar amb aquesta afirmació, amb aquesta reflexió tan interessant que venia, recordin, per tots aquells que en algun moment tenen aquella temptació d'anar a cercar totes les respostes a través d'internet, a través de portals, a través de consells dels altres, a través de grups de WhatsApp, etc, etc. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
I em sembla que acabàvem, gairebé diríem que amb una pilota que tornava a un mateix, la por a preguntar-se determinades coses i a no trobar la resposta. I ens deies, doncs bé, és una altra manera de dir-ho, perquè segurament preguntem als altres allò que moltes vegades tampoc ens volem preguntar nosaltres mateixos, no?
Sí, sigui perquè no ens ho volem preguntar, sigui perquè no ens prenem el temps, no? Lo de pensar requereix un temps, no és algo immediat. Allò de consulta o amb el coixí, que és un gran consell, ja diríem ara, no pots ni prendre un vas d'aigua entre que... és, diria, una de les característiques de l'època actual, en part, diríem, introduïda per la tecnologia, que dona, diríem, aquesta possibilitat de la resposta immediata. Això, que pot estar molt bé per algunes coses, per moltes altres és un problema. És un problema perquè les situacions complexes no poden tenir respostes immediates, perquè l'immediat és bastant irreflexiu.
Ni abans, ni ara, ni en el futur.
Ni en el futur.
Ni en el futur.
És que esperem que no. Diríem, home, que un es vulgui simplificar la vida, ja està bé, no? Que no cal complicar-la més. Però, diríem, negar-se la possibilitat de pensar, negar-se a preguntar-se, a un mateix, no? Té que veure, jo crec que, primer, amb un nivell de negació molt gran. Ens neguem, no?, a coses.
O potser tenim la sensació que pensar és perdre el temps.
Potser,
tenir una resposta al cap de...
Ja.
Pregunto, eh?
Sí, que penses perdre el temps. Algo així. Els adolescents et dirien, i tant, no t'ho pensis tant, no, vive la vida.
I t'ho dic així perquè en més d'una ocasió ens sembla que aquesta secció ha dit cal que en algun moment del dia puguem aturar el rellotge una miqueta i encara que algú li sembli que no serveix per res estar-se quiet sense fer gran cosa, necessitem, és com si ens diguessis, necessitem temps. Però no temps per fer més coses, sinó temps per deixar-ne de fer. Gairebé.
Molt bé, sí. D'acord. Sí. Que el temps de fer és un, però que necessàriament i lògicament ha de tenir un temps després de pair o d'elaborar o de reconsiderar la situació.
Això val quan som petits, quan som adolescents, quan som grans, i això val sempre.
Jo diria que sí.
Sí.
Sempre tenim una posteriori, una precu. És a dir, el moment de l'acció no és el de la reflexió. El de la reflexió és més sense l'acció. És a dir, quan un està fent, no està pensant massa. O ja ho té pensat, diríem, no? I aplica això que ja té pensat. en el millor dels casos. O es deixa portar per una intuïció, que és una forma de saber, i amb això fa. El moment de pensar és anterior i posterior a l'acció. I ajuda a modificar. O sigui, és el que ens fa intel·ligents. No? És quan dius, ui, a veure què he fet. No, no, la propera vegada ja no ho faré així.
O sigui, que aquella frase del que no penses el que fas. És una frase que té sentit, també.
Té sentit. Diguem, sí, es diu més respecte al que dius. No,
sí.
No penses el que dius, però
sí.
Està bé. També no penses el que fas. Home, això es paguen preus per no pensar. Justament això és algú que apunta a la necessitat de la reflexió. En el cas dels infants, qui són els que apunten a la necessitat de la reflexió? Els adults. Jo més treballo amb infants, no? Més entenc i me n'adono de lo especial, de lo específic que és la infància.
Aturem-nos un moment.
Sí.
O sigui, aprenem a, no sé si dir, a pensar o a reflexionar perquè els nostres pares ens ajuden, ens condueixen a fer-ho?
Sí.
Sí. No, no ho fem d'una forma, gairebé diríem, unilateral o per iniciativa pròpia, allò de dedicar-nos un temps a pensar, això quan som petits no...
No, diríem que... No consustancialment, no d'una forma innata. Bueno, parlant de la infància, justament una de les característiques fonamentals és el grau d'indefensió amb el que naixem i passem la infància, amb molta indefensió, que porta a la dependència d'un altre, o sigui, sempre necessitem un altre. I aquest altre és un altre que parla, que li posa un nom a aquest que ve, és un altre que escolta, és un altre a qui dirigir-se. Doncs ha de ser-hi perquè tots els processos d'humanització funcionin, i aquest cervell tan fantàstic que tenim i que tan de moda està parlar-ne, sempre l'hem tingut i és molt útil.
Per tant, són els pares o els que fan la funció de pares, els qui d'alguna manera ens ajuden, m'he perdut. No em feu això.
Sí, els pares, sí, que ens ajuden a fer tota la creació, diríem, de les maneres de pensar, de...
Exacte.
Sí, sí.
M'he perdut. Segurament és això, eh? Oh, per què es fan aquestes coses?
Bueno, he tingut una interrupció.
És igual, una interrupció d'aquelles que no m'agrada tenir, ni que passin, encara que s'hagin d'arreglar les coses. O sigui, que aquella imatge de t'envio el racó de pensar, que hem vist tant en aquests programes de televisió, quan els nens no es porten com s'han de portar, no sé què, t'envio el racó de pensar i t'estàs una estona al racó de pensar.
A veure... Jo em pregunto, això moltes vegades és un càstig, no? I el càstig
Exacte.
És enviar al racó de pensar.
Sí, o almenys gairebé ho hem associat a això.
Clar,
queda
associat més a càstig que a una altra cosa.
Per tant, no està bé.
Per tant, pensar no és cap càstig. Pensar és un recurs, pensar és una possibilitat, és
D'acord.
Una oportunitat.
D'acord, o sigui, que un càstig estigui associat a la reflexió o al pensar no és una bona associació.
No és la millor idea, no. El mateix que no és bona idea castigar deixant sense menjar, no és una bona idea, perquè després, o castigar deixant sense fer esport, perquè després quan el nano s'enfada amb els pares o té alguna cosa, retorna amb la mateixa manera, ah, no menjo. I clar, correm-hi tots, no? Si el nano diu ara no menjo, o si el nen diu no faig més esport.
D'acord. Però segurament es castiga d'aquesta forma, o allò del racó de pensar, perquè siguem capaços de veure...
No, si la intenció...
Per què hem fet una cosa que és dolenta.
Efectivament.
Això sí, no?
Sí.
És a dir, nosaltres ens forcen a pensar per què allò que hem fet és dolent.
D'acord. A veure, si ja et dic, la intenció i la qüestió de fons, jo crec que la qüestió de fons és interessant i ja toca. A veure, moltes vegades és una manera d'aturar. Un nano que ve, o que està, diríem, descontrolat, o que està descontingut, una manera de fer contenció és dir, mira, així, ni podem parlar, ni l'únic que farem serà cridar, dir, escolta, tu vas a l'habitació, et tranquil·litzes, i després parlem, no? I pensa una mica sobre això que has fet o sobre això que ha passat. Però després, el moment de pensar, serà el que tinguin conjuntament l'adult i l'infant. L'adult, o sigui, l'infant per pensar necessita de la interlocució de l'adult, de la presència de l'adult, que l'ajudi a destriar, no, la palla del gra, que li doni contenció, que justament que l'ajuda que no s'espanti, a mostrar-li que és important reconèixer les coses perquè així les podem canviar, però són tot, és tot una labor. No és fes-ho i quan hagis fet torna i m'ho dius.
D'acord.
No, perquè pobres no...
D'acord. És a dir, en alguns moments, per pensar, no podem pensar sols.
No.
Necessitem...
D'un altre.
D'un altre. I d'un altre que sigui per nosaltres algú important que ens pugui ajudar. Significatiu.
Sí, sí. Sí. A veure, si ens passa als adults, moltes vegades la gent diu, vine, o sigui, no sé, a mi sí, em passa, seus no, amb
no,
un company...
No podem elaborar decisions sense l'ajut d'algú.
Efectivament, seiem, parlem-ne i en el... I
sense
en la...
l'ajut d'algú que ens ajudi a pensar, que no a decidir, suposo, eh?
Exactament.
La decisió és nostra, decisió, però algú ens ha d'ajudar a poder elaborar-la en algun moment.
Sí, o que el fet de parlar amb un altre, no, d'explicar-li a un altre, jo també m'escolto quan m'explico. No? Jo també m'escolto quan m'explico. I l'altre també em pot dir alguna cosa, mira, és que t'estàs deixant això o allò, o no estàs veient, perquè també és cert que jo m'escolto quan m'explico, i que l'altre em veu en els punts secs que jo tinc i que no em veig, com el retrovisor del cotxe. Hi ha un punt sec que ja no veus, però més que miris no hi ha manera. I l'altre sí que et pot dir, sí, mira, tens un cotxe darrere o tens... I això en les converses és igual. En aquesta interacció amb l'altre personal i a poder ser en persona, també, no? Sí, sense cap dispositiu electrònic.
Faig una derivada aquí. Perquè quan ens castiguen, sempre ens castiguen amb, no sé si dir, la solitud.
Bueno, perquè és el càstig pitjor per un infant, no? Perdre la cura dels seus pares, l'atenció dels pares... Per exemple, la cosa pitjor que li pot dir un pare o una mare al seu fill és et faré fora de casa, un nen petit,
Sí, sí, sí.
Et posaré, com tornis a fer això, et farem fora. No té cames curtes, això, perquè, clar, ho pots fer servir una vegada, dues, tres, a la quarta, a la cinquena, el nen ja ho ha descomptat, com la borsa, saps? Ja ha descomptat l'acció, amb la qual ja fins i tot comença, i m'aniré jo, i... Però bueno, sí, justament la pèrdua de l'amor, la pèrdua de l'atenció de l'altre és el pitjor càstig.
És com si ens diguessis, compten fer determinats tipus d'advertiments,
d'amenaces.
D'amenaces,
sí.
Perquè aquestes amenaces en algun moment poden acabar, vaja, si estirem molt aquest argument, amb els nens que marxen de casa i que desapareixen unes hores i que els pares no saben on trobar-los, això, diguem-ne, forçant molt aquest argument, aquest càstig, això pot acabar així.
Sí,
sí,
sí, sí, que, sí, sí, que les coses...
Allò es diuen, es tornen a dir, i vinga, i tornem-hi, i això pot acabar així.
Sí, és que, a veure, moltes vegades els pares es desesperen. A veure, els pares també s'espanten dels fills, no? De les coses que passen, dels canvis que fan, es senten insegurs, i de vegades busquen dominar la situació, i la dominació passa per o generar por o a partir de com amb una espècie de força, un forçament. És a dir, l'adult se n'adona, o sigui, a veure, els infants són dependents i són febles. O sigui, un infant és més manipulable que una persona adulta, no? O una persona adulta té defenses i formes que li permeten...
I per tant més vulnerable i per tant
és més vulnerable, aquesta és la paraula. Més que
vulnerable.
Més que dèbil, sí, sí. És vulnerable la paraula, efectivament.
Té també un punt que diem, molt sovint associem al càstig allò de em quedo sol, sense ningú, i després tu ens dius, en un altre registre, que és bo que tinguem moments... per nosaltres mateixos.
De solitud.
De solitud.
Sí, sí. A veure, diria que també és una por que tothom té a quedar-se sol. Si els nens els diu, si continues així no t'estimarà ningú.
I et quedaràs sol.
No et voldrà ni els amics, ni no sé què. Que de vegades, o sigui... Bueno, a veure, primer que entre pares i fills... es diuen les coses més variopintes d'aquest món i que no se'ls diu a ningú més. Quan els pares s'enfaden tant, diuen, però escolta, però bé, tu a la teva mestra li dius aquestes coses, tu, oi que no? Diu, pues els pares tampoc. Diu, pues no, diu, la mestra no li diu, senyal de que és un nano ben educat, o sigui que els pares han fet una bona feina, és que està molt bé.
Encara que a vegades puguin tenir aquella pena de dir, a fora, escolta'm, algun dia ens disfressarem de mestre, perquè així ens tractaran bé.
Però és que necessita fer tot això dintre de casa per no fer-ho fora. Dintre d'uns
encara que els,
d'uns marges,
que els pares en puguin pagar la pitjor part, per dir-ho així.
Sí, sí. Però, escolta, però jo els dic sempre als pares, dic, però vosaltres, el vostre jefe, el tracteu com el vostre fill? O li dieu les coses que dius? No, diu, no, home, no et farien fora. Diu, pues ja està. Doncs és el, tot el que es pot dir sabent que no et faran fora. Justament aquesta és la garantia, de que facis el que facis, de que passi el que passi, és un vincle, diríem, que aguanta qualsevol cosa. Si amb la mestra et passes molt, pots acabar fora de classe, de col·le o d'on sigui. Amb els pares, vaja, en principi, no, ha de ser una relació que aguanta, no, i que suporta
tot això.
Sí, i això jo crec que és un missatge que és molt important que cali en la infància. És a dir, que l'infant tingui la certesa de que faci el que faci, els seus pares estaran allà per recolzar-lo, per cuidar-lo i per reconstruir-lo o per reparar-lo si s'ha fet alguna cosa malament. No?
Això té també elements, no sé si dic, que poden condicionar la relació, no? Si un pensa que els pares sempre estaran allà, sempre es pot sentir més lliure per fer el que vulgui, perquè els pares no són, mai deixaran la seva condició de pares.
Sí, efectivament, però dic...
Vull dir que té un punt de risc, això també, si aquesta relació es planteja... De que s'abusi, precisament, d'aquesta situació, no?
No, normalment és una cosa ben entesa, eh? Diríem que això el que provoca també és una gratitud, un reconeixement, un cuidar, eh? És a dir, hi ha tot un retorn d'aquesta qüestió. Quan això no passa, no és exactament un nano que està sentint que els pares estan allà, sinó que són aquestes situacions que veiem o que comencen a sortir més a la llum últimament, de pares que estan, sobretot amb fills adolescents,
sobrepassats per...
Bueno, dominats per l'adolescent, no? Que acaben denunciant el seu fill per les mesures de pressió i de coacció. Diu que no, aleshores, no és això a què jo em refereixo.
No, tu et refereixes a aquells fills que es poden discutir amb els seus pares durant molts moments, però que sempre arribarà aquella situació en què, gratant una mica, digui, us estimo com ningú.
Exacte,
i us necessito com ningú.
I que si m'enfado així és perquè t'estimo, el qual no és tampoc un
no és una patent drama, de cosa.
No, però tampoc és una patent de cosa per anar permanentment enfadats. Però diríem que tot això, diríem, no ha de deixar mai, no ha d'enfosquir mai la qüestió de l'estimació profunda.
Tornem a l'inici. Per què ens ha de servir pensar? Tenir un temps per pensar quan són petits.
Quan són petits, a veure...
Ja no dic de grans, però quan són petits.
Quan són petits, per sortir, diríem, de la immediatesa de l'acció. Per tenir la possibilitat d'utilitzar, diríem, d'elaborar el que fem. La funció elaborativa, mira, tant que estan en les neurociències i el cervell... El que més han descobert és una cosa que Freud la deia la interpretació dels somnis del 1900, de la funció elaborativa del somni. És a dir, que ens passem la nit elaborant. I ara amb les neurociències, que ja això el cervell l'il·luminen com una bombeta i veuen de tot, tenen, direm, un accés més directe a tot el que és la fisiologia del cervell i com funciona, és espectacular el nivell d'elaboració i de treball que fan les neurones i les diferents zones del cervell durant la nit, en el moment de descans, que de descans res, és activitat febril. I és justament reelaborant, resituant totes les vivències, tots els estímuls, totes les situacions viscudes durant el dia. És a dir, que quan dormim hi ha gent que diu és una pèrdua de temps. Tant pèrdua de temps com pensar. No és cap pèrdua de temps. És una funció supernecessària, perquè justament permet resituar, reelaborar, reconduir, mirar cap endavant. És a dir, no? Si jo sé, és la funció de la història, La funció de la història ha de servir per no per la nostàlgia pura i dura, mm-hmm. sinó per il·luminar alguna cosa del present i alguna cosa del futur.
De tota manera, tu poso en un altre registre aquells que en situacions dolentes diuen, vinga, va, passem pàgina i mirem endavant. Mm-hmm. Que és també una altra forma de veure les coses i suposo que l'equilibri entre no pots capficar tot el dia en pensar en alguna cosa que no ha anat bé,
sí.
però tampoc pots fer, vull creure,
mirar cap a
un passar pàgina i dir, vinga, va, ja està, la següent. Ni una cosa ni l'altra, suposo, no?
No, el passar pàgina requereix alguna operació. Una operació elaborativa, alguna operació de intel·ligent, alguna operació de modificació. Això no treu que no tots els moments són bons per pensar, ni que hem d'estar pensant en tots els moments. O sigui, són coses diferents. Però diríem, aquest ho podem intentar. A veure, també això ho deia Freud, el mecanisme dels animals, de tu com nosaltres, és la fugida. El de defensa principal. És a dir, hi ha qualsevol lío, sortim pitant. I nosaltres també el tenim.
Oh, i tant.
Sortim pitant. Diu, però clar, com surt? Dius, passo pàgina. No, sí, passa pàgina, però el llibre el portes incorporat. Resulta que el llibre ets tu, amb la qual de tu, molt lluny, no pots anar. Diu, me'n vaig de vacances per oblidar. Dic, sí, vés-hi. O sigui, una de dues, o t'emportaràs tot posat de vacances, o quan tornis t'ho tornaràs a trobar tot com estava.
Això és igual per petits i per grans, salvant totes les distàncies i amb...
A veure, diria, té conseqüències diferents en petits i grans, perquè el petit s'està construint, no? I és un recurs, i és una possibilitat, i és una operació
d'acord.
que encara té opcions d'incorporar. En l'adult també, però costarà més. Perquè ja està, diríem, fet a una determinada manera. O sigui, qui ha crescut passant pàgina, per exemple...
Sí, per això t'ho pregunto.
Sí, qui ha crescut...
Qui ha crescut sempre dient...
Exacte. Per exemple, i té un fill que li passa alguna cosa, normalment, posem que és el pare, per sí. cas, no? El pare segurament dirà, a mi em va passar això, i coses pitjors. I bé que ha arribat fins aquí. La mare diu, sí, i tu has passat fatal. Les vegades que hem parlat tu i jo de com... Pues mira, pel meu fill no vull el mateix. Anem, o sigui, al psicòleg, al neuròleg, el que convingui. És a dir, que el que per un l'ha servit, no sempre...
Que serveixi per tot.
I els costos, és que és una qüestió... Podem passar pàgina, podem intentar-ho. Quin és el risc? Del que et surti caríssim. Que acabis patint, que per oblidar això et passis cada dia gastant una quantitat d'energies que no les tens després per altres coses, que vagis uh-huh. cansat, que no dormis. És a dir, segons la dimensió i la significació d'això que vols deixar enrere, aquesta operació és costosíssima. Uh-huh. I és limitada, no pots fer això moltes vegades i amb moltes coses, perquè aleshores ja no et queda energia per res més.
Una última, apartem-nos d'aquesta imatge del càstig, de la cadira, del racó de pensar,
sí.
i aleshores aquells pares que puguin dir, bé, com podem, no sé si dir, induir, suggerir al nostre fill o la nostra filla allò, un moment per pensar, que no sigui un moment per parlar o que no sigui, com es fa això?
Clar, mira... és molt bona pregunta, si vols el proper dia podem continuar per aquí, perquè
sí.
és la qüestió d'establir un vincle que inclogui el pensar com una part d'aquest vincle, és a dir, el primer...
Perquè els pares poden dir, no, parlem i com sí. que parlem, doncs també, però tu no estàs dient això.
No, perquè
tot i que mentre es parla, evidentment, estem pensant coses, no?
Però la majoria dels parlars aquests són coses pensades pels pares que si els incalten als fills. I els fills diríem que sàpigues què tal, que és la cartilla, la lectura de la cartilla. Lectura de la cartilla no és reflexió, no és un pensar elaboratiu, és a dir, que, si vols ja buscarem sí. quins components té aquest pensar.
És a dir, per apartar-nos d'aquesta imatge del racó de pensar.
Efectivament, del racó de pensar o del clavar la bronca o del sermó.
Exacte, perquè pensar no és una obligació, és una necessitat.
No, obligatori no és
necessari
hem de pensar que sí, hem de creure que sí. imprescindible, bueno, ja veurem, però necessari i convenient, ja, segur.
Perquè es pot viure sense pensar.
Sí, però bueno, això es diu, no?, que el tonto és feliç, no?, perquè no pensa, però no és cert.
Aquesta frase sí que no és certa. Eh?
No és certa, no. No és,
tots pensem, encara que diguem que no pensem.
Home, això és un listillo.
Fins i tot pensem que no volem pensar.
Sí, sí, pensem. I pensem què és el que pensa l'altre del que jo penso.
Per exemple.
I sempre estem en aquestes complexitats del pensar.
Doncs la setmana que ve, a veure què poden fer els pares per, d'alguna manera, suggerir propiciar, o induir o propiciar, sí, sí, que el fill o la filla doncs tingui un moment per ell i per pensar en les coses. Roman, gràcies. Des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barrabets, número 16.